Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Ja tenim a punt la Maica Navarro amb la seva hora negra aquí al suplement. Aquesta hora es notícia que les fortes ratxes de vent estan ocasionant algunes incidències. Eva, compte.
Sí, hi ha un carril tallat en cada sentit a l'AP7 a Mont-roig del Camp, això és el Baix Camp, per la caiguda d'arbres a la via. Ho ha notificat el Servei Català de Trànsit. De fet, el temporal de vent ja ha deixat ratxes de prop de 140 km per hora al Camp de Tarragona, l'Ebre i l'extrem nord de l'Empordà. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Ventcat i demana limitar activitats a l'exterior, tant a la vora del mar com a la muntanya. Mentrestant, nova jornada amb el servei de Rodalies i de l'AVE a mig gas. Des d'avui, Renfe ja no torna l'import dels bitllets pels retards a l'alta velocitat si els ha provocat una limitació de velocitat imposada per Adif. La companyia Irio també ho fa des de dimecres passat. Les dues companyies entenen que els retards es produeixen per causes alienes a elles. Del món, ens hem llevat amb l'anunci que Veneçuela aplicarà una amnistia general per als presos polítics detinguts durant el chavisme. La nova llei beneficiarà unes 700 persones i es preveu que s'aprovi la setmana que ve. I a Gaza, Israel ha matat 12 palestins a la franja, la meitat nens, en una de les jornades més mortals des de l'inici de l'alto al foc el passat 10 d'octubre. Un dron israelià ha impactat contra una tenda de campanya a Can Yunis, en què han mort un pare, els seus 3 fills i 3 nets. Al nord, una mare i 3 fills també han mort en un bombardeig aeri contra l'apartament on es refugiaven. A Barcelona, avui, a les 12 del migdia, hi ha una manifestació per demanar l'embargament d'armes i al final de totes les relacions amb l'estat d'Israel. I en esports, l'Espanyol tanca un mes de gener per oblidar amb una altra derrota a Cornellà al Prat, aquesta vegada amb l'Alavés per 1-2. Després d'haver sumat un punt dels últims 15, el tècnic Manuel González assegura que potser s'han equivocat parlant tant d'Europa. Avui, a la Lliga de Primera, Oviedo-Girona a les 2 i Elx-Barça a les 9. El Barça és líder de la Lliga amb un punt més que el Madrid, mentre que el Girona és 11, 4 punts per sobre del descens.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10:02.
L'hora negra. Maica Navarro.
Avui amb pedres a les butxaques. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal? M'encanta aquesta expressió de pedres amb les butxaques.
Per no sortir volant, perquè realment el vent està causant sensació aquesta hora a Catalunya. A veure, Enric Agut, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què passa, Agut? Ja em poso cara. Aquests dies em vaig veure...
No vas veure.
A la tele.
Ah, sí?
Sí, però sí, i de sobte vaig dir, ostres, aquest és amb el que parlo. Sí. Sí, ja em poso cara. Bé,
ja
tot, correcte, fitxat,
eh?
Tot correcte. Sí. Ja podré saludar. Sí, va, impecable.
Ja sé que ara estic levitant, m'estic aixecant d'aquí.
No tens pedres a les butxaques.
No, perquè aquí la redacció hi ha suau, briseta, però fora sí que em feia.
Ostres, doncs sí jo amb la moto... Quan, o sigui, clar, quan vas amb la moto per una ciutat, sí, els edificis una mica et fan de paraigua, però he agafat un tram de la Diagonal allà al Poble Nou que està absolutament sense protecció d'edificis, i mira que la meva moto pesa.
És moto de tres rodes, jo també peso.
Doncs escolta, he hagut de concentrar-me i fer força al manillar perquè...
Com un túnel de vent, no?
Sí, però feia por, eh?
Bueno. Sí, hem entrat de ple ja amb aquestes ventades, eh, Enric?
Disculpa?
Dic que hem entrat de ple ja amb aquestes ventades.
Sí.
L'avís està programat ben bé fins aquest vespre, eh?
Sí, és un avís que es manté bona part del dia. Les ratxes més intenses ja és aquest matí. Hem tingut ja per damunt dels 130 km per hora en algunes poblacions. Al migdia seguirem amb aquesta força. I a la tarda comença a baixar una mica, però igualment estarem sota avís i en algunes comarques amb aquest avís de color taronja, que és el nivell 3. És un perill alt entre l'Anoia, el Baix Llobregat, fins al Montsià i el Baix Ebre, hi ha aquest avís, però també altres comarques. És un avís groc, però també hi és a Ponent, Lleida ha arribat als gairebé 70 km per hora, o també a Montblanc als 79. És un vent continuat que va a batzegades. Aquest vent de terra, que és un vent de mestral, va a batzegades. Puja, baixa, canvia de direcció i és molest. És desagradable per molta gent, no per tothom, però per molta gent sí. I es manté aquesta situació. També al Pirineu, amb el Torb, també han vist per neu a la Vall d'Aran, poden caure més de 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres. I tot ha vingut perquè aquesta matinada ha passat un front, que ara ja és història, ha marxat cap a Itàlia, i darrere seu ha entrat aquesta ventolera, hem obert la porta i tenim aquesta situació, que no és atípica. És una situació de tramuntana, de mestral, que moltes vegades la tenim, però en aquest cas és intensa, és un vent fort.
No et posa de molt mal humor a tu, Maica, el vent?
No.
No.
No, el vent em preocupa, perquè... Però no em posa de mal humor.
A mi dels fenòmens
meteorològics... Ni el vent ni la pluja.
Jo prefereixo la pluja que el vent. Ho trobo molt, molt empipador. A vegades mal de cap, no?
No, a mi el que... No em posa de mal humor, però sempre... Però m'espanta. No m'espanta a mi, m'espanta perquè no som conscients de la força del vent i de tots els objectes que tenim a vegades a les balconades i que volen i el mal que poden provocar.
Els testos.
I és que he cobert tants successos d'objectes que han volat pel vent i que han provocat situacions molt greus, fins i tot mortals, que això sí que m'espanta. Els testos, o sigui, aquest costum de tenir testos a les finestres, que és molt macos i jo estic molt a favor, però aquests que no estan protegits amb baranes...
S'han d'assegurar bé.
O s'asseguren o en episodis com avui de vent, que tothom és conscient, retirar-los. Uh-huh. Retirar-los perquè... l'algú t'ho pot explicar millor, però és que aquest vent té molta, molta força. Molta força. I fa patir, sí que fa patir.
Sí, és aquesta inseguretat que et genera, no? Que vas pel carrer i no controles. Saps que d'un lloc a un altre pot venir una branqueta o caure alguna cosa...
Fins quan durarà el fenomen?
Doncs, mira, l'avís així més important és fins a les 7 de la tarda. La tarda ja començarà a perdre pistonada, però encara el vent serà fort.
Tornarà a fer bon temps, malgrat l'expressió, en algun moment a Catalunya? O ja hem entrat en aquest espiral de temporals de vent, neu...
Bueno, és hivern, fill meu, què vols?
Sí, hem tingut hiverns que han estat molt tranquils, no? Mm-hmm. Últimament. Mm-hmm. Mira, demà tindrem un dia molt més tranquil. Dilluns arriba una nova pertorbació, que ens portarà novament pluja, neu i també vent del sud-oest. Possiblement després estarem alguns dies novament amb alguns fronts. Es manté aquesta dinàmica, però mirant més enllà, cap a la segona quinzena de febrer, ara. Mm-hmm. Per això pot canviar molt, eh? Vull dir que expliqui ara és una mica sense ficció. Mm-hmm. Però la segona quinzena de febrer seria més tranquil·la.
Gràcies, Enric. Tornem amb tu d'aquí una estona. Fins ara.
Abraçada.
Mira, parlant de vent, una entesa en la matèria. Maica, un home que sap perfectament com afecta el vent al nostre estat d'ànim perquè ho ha estudiat, sobretot amb estudis concrets de, precisament, l'estat d'ànim i la relació amb el vent. Antoni Bulbena.
Què dius?
Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor, bon dia i bona hora.
Bon dia i bon dia a tothom. Aquí tinc molts amics d'aquí, eh?
Ostres! Tinc mare meva! Però, i aquesta sorpresa? Què fots
sí,
aquí?
Sí, que sentia parlar l'Enric. Home, hi ha molta autoritat en aquesta taula, eh?
Ostres, és el meu psiquiatre.
L'Antoni Bulbena és el teu psiquiatre, del qual has parlat diverses vegades aquí, eh?
El que passa és que, com sempre, li dic malament el cognom, doncs la gent
Tu li dius Antoni Balbuena.
Balbuena, que no sé per què.
Però
ell ja ho sap, que li dic malament el cognom. Home, què tal, estimat?
Bueno, però això... Sí, doncs...
No, et volíem preguntar, doctor, per... Tu que ets un entès en la matèria, aquesta relació entre el vent i el nostre estat d'ànim en dies com avui.
Bueno, estimat, no sento una mica malament.
Pel vent.
El vent. Aquest estudi que tens.
A veure, abans comentava... Jo ho sento molt... No sé si em sento...
Seguim, parla, digues.
A veure, el vent, quan passes enquestes a la població general i dius, bueno, que vostè què és com li va el temps? I la gent diu que el temps, que el sol li va bé, i sempre el vent i la boira és el pitjor. I tinc moltes enquestes. Per tant, la gent, el vent els molesta. Els animals també. Llavors, quan plou, estan més o més tranquils, però quan hi ha vent, estan més neguitosos. Que quan estudies amb certs humans, veus que hi ha dos aspectes. Un és el que tens l'efecte directe, que ara us en parlaré, però també hi ha les incomoditats, que la Maica ho parlava molt bé. És a dir, el soroll que fa... Per exemple, jo quan estava de metge per bou, un problema que tenia és que la gent queia per terra. Mm. És a dir, que hi ha un aspecte més directe que ens fa efecte a nosaltres, però després hi ha moltes circumstàncies que el vent també molesta, mm. i que hi ha soroll, i recordo el petar. Ara, l'efecte del vent... Home, hi ha vents que són més dolents que altres, en el sentit anímic, i jo vaig veure molt la tramuntana, que clara a molta gent li afecta, li fa angoixa, i a Barcelona vam estudiar els atacs d'angoixa i vam veure clarament anar molt lligats al vent de Ponent a Barcelona. Aquí a Barcelona no saben el que és la tramuntana, però aquí, en canvi, el vent de Ponent, interessantment, era el que provocava més problemes. O sigui que, en definitiva, el vent és una mica desagradable. També hi ha una cosa que us volia dir. Quan passes enquestes, preguntes, i jo recordo el primer vam fer una conferència a Figueres i vaig explicar lo malament que anava, i la gent al diari es va queixar. Jo em vaig fer una enquesta que també diguessin lo bo. I és clar, com que és un tema cultural, la gent també va defensar el fenomen. O sigui, per estudiar el vent hi ha un aspecte biològic que ens afecta i és generalment bastant incòmodo, però també has de veure quin context cultural i quines molèsties a l'entorn i quines desgràcies fa. I això vol dir estudiar el vent en aquest sentit. O sigui que, en resum, tal com deia l'Enric i la Maica, tenim uns moments més d'incomoditat. Uh-huh. El vent no és agradable, malgrat que pot ser útil perquè neteja mosques, etc, però és incòmode. Com I aquests dies hem d'aguantar una miqueta. Hi ha més angoixa aquests dies, també, efectivament.
Com el vas conèixer, el doctor Bulbena, Maica?
Doncs mira, el vaig conèixer perquè me'l va recomanar una amiga com una família...
Digue'm. Hem acabat ja o no?
No, espera, que estic parlant de tu, que ara t'estic tirant floretes amb el vent.
Gràcies.
Ens vam conèixer...
No, m'he posat bé la corbata, ja.
Vale, perfecte. Ens vam conèixer perquè jo... volia fer un circumstància, volia provar una altra... Necessitava un psiquiatre... Jo ja portava, de fet, ja molts anys que portava psiquiatre, ja havia fet un peron... I necessitava, doncs, trobar una altra persona i no sé, parlant un dia amb les Carolines, les floristes de la Rambla, que potser ara estan amb les obres, estan traslladades davant del Zúric, aquí a Barcelona, doncs em van dir, has provat mai amb el Bulbena i tal? Dic, no, diu, fes-li un toc. I res, el vaig trucar. El vaig anar a veure i va ser enamorament a primera vista.
Té pressa el doctor Bulbena.
L'última... Sí, perquè els dissabtes ell té pacients.
L'última pregunta i l'allibero. Com descriuria, doctor, l'experiència de tenir Maica Navarro a la consulta estirada al divan com a pacient? Sense entrar en cap detall professional, evidentment, eh?
Doncs que és... Bueno, és el que passa quan tens una riquesa molt gran i has de mirar d'acompanyar-la... és un repte, però que tot i aquesta riquesa exuberant, sempre hi ha possibilitats de comunicació, de contacte, i sempre hi ha camí endavant. I això és el que hem aconseguit allà jo, trobar aquesta manera. Mm-hmm. Però no hi ha dubte que la seva riquesa exuberant personal facilita les coses.
Segur que sí, i també en gaudim en aquest programa. Antoni Bulbena, doctor catedràtic de psiquiatria a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Pues encantat de la vida.
Sí, expertament ben. Cap a la consulta, que té feina. Una abraçada, bon dia.
Sí.
Ja penjat. Tira.
Que tingueu bon dia.
És que no...
Els doctors, dissabte al matí a consulta, Déu-n'hi-do.
Sí. Ell comença ben d'hora i, de fet, ho sé perquè algun dia jo he encabit la meva consulta...
Sí, sortint d'aquí, de pet cap al psiquiatre,
sí,
pels danys causats a la secció.
No. I pots creure que l'escolto i em poso de bon humor? O sigui, té un efecte...
Té una veu afable, sí.
Terapèutic, té un efecte terapèutic a mi pràcticament immediat, o sigui... Mm. A mi anar al psiquiatre em posa de bon humor, com anar a la perruqueria o anar a un bon restaurant, que saps que gaudiràs. Doncs, tot i que jo he plorat molt a la seva consulta, i he plorat molt, i he sortit allò... M'ha fet allò un sotrec que he sortit, ostres, tambaleando-me com si fos com el vent, Doncs, però em posa de bon humor i m'agrada, m'agrada molt.
Això és l'Oran.
I és el que diu ell, perquè ell sempre m'explica que el que fa a mi és un acompanyament, perquè al final els psiquiatres el que fan és acompanyar-te, acompanyar-te en aquest camí que a vegades et perds i que el vent et tomba, però vaja, aquí som, aquí estem, aquí estem.
Això és l'Hora Negra, amb la Maica Navarro. Avui ens fixem amb els Mossos d'Esquadra que han detingut el propietari d'una perruqueria, mira, parlant de perruqueries, una perruqueria xinesa per haver finançat, presumptament, Hamas. El titular realment ens va sorprendre. En concret, s'han detectat 31 enviaments econòmics a l'organització terrorista. És un cas complex, encara és a les beceroles, tot comença amb una investigació per blanqueig de capitals, Maica.
Sí, i és important perquè estem parlant de la primera investigació del cos de Mossos d'Esquadra per finançament a una organització terrorista. Com deies, tot just està la investigació a les beceroles i queda ara analitzar tota la documentació perquè, ja ho has dit, és el propietari d'una perruqueria xinesa, per tant és un ciutadà xinès, i la pregunta que s'estan fent ara els oients me la vaig fer jo i la vaig traslladar als policies. Què cony fot un ciutadà xinès finançant Hamas? O sigui, no em quadrava, que potser sí, però... I clar, la sospita és que aquest home era un intermediari, era com una mena d'home de palla que es feia servir doncs allò per aquest trasllat d'ingressos cap a organitzacions que la investigació ha determinat que financien aquesta organització terrorista. Tot just la investigació va començar el juny del 2025 i va ser per presumptes estafes i blanqueig de capitals. El que passa és que durant les diligències els Mossos d'Esquadra es van detectar que un dels investigats, aquest home, aquest xinès de l'Hospitalet, hauria fet transferències de criptoactius a diverses direccions vinculades amb entitats que finançaven Hamas. I, bueno, doncs comencen, obren, o sigui, traslladen aquestes sospites a l'Audiència Nacional i s'inicia aquesta investigació tutelada per l'Audiència Nacional. I es fa la detenció d'aquest individu i es fan uns escorcolls tant al seu domicili com l'establiment que regentava aquesta perruqueria. I es troben nombrosos criptoactius, prop de 100.000 euros en efectiu, cigars, molts cigars, que una altra cosa que tampoc... O sigui, no sé, que tampoc ho acabo d'entendre, o sigui, molts cigars... però molt, potser estem parlant de 900. No sé si és que, a més, bons d'aquests habanos de qualitat que valen un dineral. No sé si és que tenia un negoci paral·lel de venda de cigars. I joies, material informàtic, dues armes... En fi, bueno, ara tot just com... un cop detingut va ser traslladat a Madrid, va quedar en llibertat amb càrrec, es va negar a declarar, i per tant, doncs, tot just ara aquests Mossos de la Comissaria General d'Informació els hi toca analitzar tota aquesta documentació i intentar fer la traçabilitat d'aquests diners i veure, doncs, allò, per qui treballava aquest home.
38 anys, en total l'Audiència Nacional ha detectat 31 enviaments, com dèiem, cost total 600.000 euros, aquesta notícia que ens ha sorprès. No ha estat l'única. Perquè aquesta setmana també hem seguit molt atents a la notícia que ens arriba des de Sueca, a València. Un home va assassinar un nen de només 13 anys, amic del seu fill, ja ingressat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança. Explica'ns què va passar, Maica, perquè aquest home, presumptament, hauria assassinat el nen atacant-lo amb un bat de beisbol i després el va acabar apunyalant.
Aquesta notícia és un autèntic desastre. O sigui, tota la població de Sueca, de fet, ahir es van fer diferents homenatges al petit Àlex de 13 anys i la gent està absolutament commocionada perquè és que no s'entén de cap de les maneres. Doncs aquest nen té un amic de la seva edat, de tota la vida, del poble, o sigui, són supercol·legues i estan a casa d'un i a casa de l'altre jugant. El nen espectacular en el col·le, bon fill, bon estudiant, bon amic, i ara últimament estava dedicant a jugar al futbol i havia tornava amb els pares de jugar un partit de futbol i els hi va demanar anar a casa del seu col·lega a jugar a videojocs. I sí, els pares el deixen a la porta i li diuen a les 8:30 a casa. 8 i mitja no arriba, se'n van a buscar-lo, i quan arriben al carreró on està la casa del pare de l'amic, on l'havien deixat un parell d'hores abans, hi havia un cordó de guàrdia civil, policia local, gent, i el pare se'n va cap allà corrents, que passa, i aquí hi ha un primer cop de... perquè diu, què passa, no és el meu fill, i un guàrdia civil li pregunta com es diu el seu fill, diu, Àlex. Diu, doncs sí, és el seu fill i és mort. O sigui, això així d'entrada. El cas, aquest nen, doncs, sí, podem posar presumptament, tot i que l'autor ho ha confessat.
Ha confessat el crim, l'home?
L'home sí. Va se'n a la comissaria i va assegurar que havia estat ell que havia assassinat a l'amic del seu fill. En un primer moment, en la població, era tan incomprensible que es va haver una primera hipòtesi, tafaneria, va començar a córrer la versió que podia haver estat assassinat per l'amic i que el pare,
per
encobert el fill, s'havia autoinculpat. Però que va, l'autòpsia va determinar que tot el que havia patit, i que no cal entrar en detalls, aquest nen havia estat produït per un adult i en concret per aquest home.
La pregunta és per què, no?
Doncs,
per què?
A mesura que passen els dies, hem anat sabent... Aquest home s'havia separat de la mare dels fills i tots dos estaven en un procés absolutament... És que no sé ni com definir-lo, però molt, molt dramàtic i molt violent i molt...
Tòxic.
Tòxic, fins al punt que les dona... amb una entrevista d'aquests dies al diari Les Províncies, assegura que el seu exmarit és un psicòpata que no vol saber res d'ell, perquè ell el que verbalitza és que la culpable d'allò que ha fet ell és la seva exdona, que l'està tornant boig.
Això és un cas de violència vicària com una catedral.
Aleshores, ell el que intenta ara és responsabilitzar l'exdona de l'estat de tot allò que ha fet, perquè el que assegura és que ho ha fet ell, però que no recorda les circumstàncies. També li han pres declaració al fill, a l'amic de la víctima, que eren amics des de petit.
I que era a casa en el moment del crim.
Era a casa, però estaven jugant a videojocs. I l'Àlex, la víctima, se'n va un moment al lavabo, i en aquests instants que l'altre, el fill de l'assassí, està jugant, sent els crits, sent els cops, sent el que hagi de sentir, i descobreix l'escena i ho declara, perquè li prenen declaració, i explica com ell intenta suplicar al seu pare que prou i que pari i que s'aturi. I que ell el que li verbalitza és... Jo no sóc així, la teva mare m'està tornant boig, m'ha fet posar-me boig. Hi ha una altra...
Hem de parlar de violència vicària,
sí,
aquí, no?
Sí, sí, ah. Sí, perquè ja és on anava, per parlar de violència vicària. En aquesta... Totes dues famílies, abans de la separació, tenien molt bona relació. Imagino que... No sé si era provocada per l'amistat dels fills o ja era d'abans... Tenien, doncs, els dos matrimonis, les dues famílies sortien sovint i quan es produeix la separació, doncs els pares de la víctima, doncs, escolta'm, estan més amb la mare, o sigui, tenen més deixen de relacionar-se més amb el pare, però sí que mantenen un vincle emocional i sentimental amb la mare. I ell una mica, i aleshores... doncs aquí argumenta i contextualitza que, de fet, fins al punt que la mare de la víctima és la millor amiga de l'exdona. I una mica és, doncs, mira, ets la la violència vicària, o sigui, l'argument seria et faré tant de mal que sóc capaç d'assassinar el fill de la teva millor amiga per culpa teva. En fi, sigui quin sigui la...
El mòbil.
La tesis al mòbil, perquè és que és impossible. O sigui, quin mòbil... mòbil de fer mal... mòbil de fer mal i de responsabilitzar a la teva exdona. Per tant, és violència vicària, és violència masclista i és una tragèdia que té absolutament commocionat Sueca i tota la societat, perquè, a més a més, és que no entra per enlloc. De fet,
és a la presó de Picassent, ja, presó preventiva, sí, per aquest home. Sí. Entenc que...
Imagina't l'amic, la mare, tot plegat. De fet, sentia ahir a una cosina germana del pare de la víctima, que deia que els pares feia temps que deien, escolta'm, li explicaven al seu fill a l'Àlex, escolta, no ens agrada que passis tant de temps a casa no pel teu amic, sinó pel pare, o sigui, vine a casa, que vingui a casa a jugar, però no estiguis tant de temps en aquella casa. Però clar, l'altre deia, escolta, és el meu amic, no sé, i ahir li van fer en el col·le on anava els seus companys de classe, de col·legi i de l'equip de futbol, un homenatge que posava els pèls a punta, perquè és absolutament incomprensible i terrible, terrible.
4 minuts per arribar a 11:15 del matí amb la Maica Navarro, avui aquesta història que ens ha portat fins a Sueca, a València, amb aquest home que des d'aquest dimarts ja dorm a la presó de Picassent i que, pel que sabem, no es mostra gens penedit d'aquest acte que va cometre. Maica, moltes gràcies i pedres a les butxaques durant tot el cap de setmana, enteniment i vigilant també amb la moto. Una abraçada.
Una abraçada.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en una selecció de productes per la llar i bricor. Consulten les condicions. Són així les ofertes límit. Només fins a 1 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona.
3 dies per descobrir tendències en professionals de referència i connectar més de 150 empreses del sector.
Una cita pensada per tothom qui viu i treballa a la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona.
Més informació a forumgirona.com.
Lidl és el súper número 1 en preu segons la valoració dels consumidors. Ara a Lidl, 1 quilo de formatge de vaca tendre per 6,39. T'estalvies un 17%. I amb Lidl Plus, pizza fresca de pernil i formatge per 1,99. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria, que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas han portat unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En punt 11:15. Xavier Aldecoa, bon dia.
Bon dia.
A la Kira Mandó.
A la Kira Mandó.
Mamar Mandó.
Mamari Mandó.
Kira Mandó.
Kira Mandó.
Casaraca, saraca.
Casaraca, saraca.
A la Kira Mandó.
A la Kira Mandó.
Mamar Mandó.
Mamari Mandó.
Kira Mandó.
Kira Mandó.
Casaraca, saraca.
Casaraca, saraca.
Cada dissabte al suplement, ja ho sabeu, voltem pel món amb el Xavier Aldecoa. Avui ho farem una mica diferent, perquè en aquesta ocasió no viatjarem a cap país, sinó el que farem és traslladar-nos al moment en què va passar això en directe mentre fèiem la secció fa qüestió de gairebé un parell de mesos. Aldecoa, el suplement, el Jo Mai Mai, i passa això.
Per exemple, hi ha un control molt ferri de les persones, sobretot a partir de de les paraules.
Sí. Digues, digues.
O sigui, quan la gent sent que l'estan...
Digues, digues. Avui amb el Xavier Aldecoa som a Eritrea. I aquí ja vam passar una altra història perquè alguna cosa no encaixava. Això va ser el 15 de novembre passat. El Xavier se'n va haver d'anar directament a urgències i des d'aleshores hem estat algunes setmanes sense fer el Jo Mai Mai. Hem recuperat la secció amb normalitat en la mesura que hem pogut, però ens quedava un deute amb els oients i amb el Xavier, que és explicar què va passar. Avui el Xavier Aldecoa ve amb la generositat d'explicar-nos què li ha passat i com ha anat el seu procés de recuperació, o si més no, aquest ensurt que vam tenir tots en ple suplement i en ple directe. Què tal, Xavier? Com anem?
Bé, em costa. No m'havia sentit.
No l'havies tornat a recuperar?
No.
Com
no.
És? Et feia por?
Sí, suposo que por o...
Respecte.
Va ser un moment incòmode perquè em vaig quedar col·lapsat o no em sortien les paraules. Era com si no hi hagués... Més que en blanc, jo sabia el que volia dir, però no hi havia connexió amb el que em sortia. I això em va espantar primer perquè vaig dir, escolta, què està passant aquí? Jo no venia... ni nerviós. Sí que recordo que aquell dia he dit, ostres, no em trobo del tot bé, però res important.
Et vas posar a tremolar moltíssim.
Moltíssim, sí, sí.
Jo vaig tirar aquesta musiqueta, vam anar a publicitat i després tu immediatament vas sortir dels estudis. I
a urgències.
Directament a urgències. I jo vaig continuar el programa improvisant i sense donar gaires explicacions perquè no teníem ni idea de què és el que t'havia passat i tampoc volia especular amb una cosa que no sabíem què era. Te'n vas anar cap a urgències amb la teva parella?
Sí, amb la Laura i vam començar moltes proves. Clar, la primera por és no saps si és un ictus, si és alguna cosa neurològica i això fa respecte, fa molta por. I vam anar descartant. Sí que és veritat que jo dins meu sabia que no era això. No podia saber, però tenia la intuïció de que no era res neurològic. Per sort, es va confirmar que no tenia res.
Tampoc un ictus?
Tampoc un ictus.
També, res. O sigui, les símptomes va ser no et sortien les paraules, et vas posar a tremolar i a suar.
A suar, sí. I aquesta sensació d'un dolor fora del cap, com si no hi hagués alguna cosa que ha deixat de connectar.
T'havia passat alguna cosa similar mai, abans?
No, o sigui, és veritat que uns dies abans havia estat fent una xerrada i em vaig quedar en blanc, i jo em faig moltes xerrades i no estava especial, no es poso nerviós. I em vaig quedar estranyament en blanc, fins i tot vaig demanar que obrissin les finestres i vaig continuar parlant una hora i mitja i vaig atribuir-ho doncs, a una mica de calor o alguna cosa així, però no vaig veure com un avís. Però ara, amb el temps... I després que em passés això, vaig dir, ostres, potser el cos o el cap m'estava avisant. Però no m'havia passat mai aquesta sensació d'estar fora de lloc.
Què més et va dir el metge? Com veu continuar aquells dies?
Doncs em va dir, un cop descartat neurologia i demés, em va dir que això potser segurament tenia a veure amb ritme de vida o... amb el meu perfil de portar més de 20 anys treballant a l'Àfrica i em va aconsellar una cosa que els de la meva generació no hi tractem tant, o crec que en general no hi tractem tant, que és veure un psicòleg, veure per primer cop, intentar curar-me, cuidar-me des d'aquí.
Ara hi entrarem aquí. Però clar, Xavi Aldecoa, un paio que té 44 anys, periodista, que s'ha passat més de mitja vida voltant per tot el món, sobretot pel continent africà, que en tots aquests anys has viscut experiències molt intenses, algunes les has compartit aquí al suplement, de fet, d'això va aquesta secció, experiències que fins i tot t'haurien pogut costar la vida, amb molt d'estrès, segrestos, guerres que has cobert, revolucions, has passat gana, has passat calor, has passat fred, i... Això et passa dins d'un estudi a prop de casa, en un entorn favorable i amable, fins i tot. Sí que estàs en un moment de... Sempre que estem en directe hi ha un punt d'atenció, no? Però, clar, no t'ha passat enmig d'una situació d'estrès. Aleshores, potser els doctors t'indiquen que la motxilla que portes és pesada.
Comença a passar o parla. Per altres temes, és el que desencadena això. També m'han explicat que quan baixes una mica la guàrdia, quan estàs en un moment més tranquil, és quan el cos avisa. Quan estàs en mode supervivència, doncs no tens un altre remei que...
Sobreviure.
Que sobreviure. Per tant, és en aquest moment on les coses canvien. Però jo t'haig de dir que va haver-hi una sensació que continuo tenint, d'estar enfadat. Estar enfadat amb mi mateix. O sigui, la sensació de que... Jo sempre havia donat per suposat que podia amb aquestes coses, tota aquesta llista que has dit, però jo era conscient de que ho havia pogut gestionar. Que no... Vale, sí, és veritat, passava situacions molt complicades, però m'ho gestionava. Marxava a caminar, menjava, anava a pensar, i ja està. I de sobte, veure que no, em va provocar una sensació d'enfado cap a mi mateix. De dir, ei, tio, no pot ser.
El fet de fer una secció en què dius en veu alta... Una cosa és que escriguis, perquè tu d'escriure les teves vivències has escrit un munt de llibres i un munt de cròniques, no? I la teva feina va d'això. Però el fet de fer un espai a la ràdio que hem estrenat aquest mes de setembre en què rememores en veu alta experiències al límit que t'ha tocat viure per la teva feina, amb els teus viatges, amb les teves cobertures... Creus que pot haver desencadenat amb aquesta situació d'estrès o no? Perquè les tens superinterioritzades.
No ho tinc clar, perquè jo sí que en aquesta situació veig que no tinc massa respostes. Sí que hi ha moments que m'he vist recordant coses que havia enterrat precipitadament. Recordo una vegada vam parlar del Mopite, va sortir quan parlàvem de Lesoto, i el Mopite va ser
un amic.
El meu gran amic, que el van matar per un deute de menys de $5. I jo aquesta situació que em va colpir molt en el moment, evidentment, jo sí que recordo que la vaig apartar molt ràpid. O sigui, vaig fer com que no m'havia afectat, tot i que era el meu millor amic a Sud-àfrica i durant molt de temps, i un dels meus millors amics. I quan ho vaig parlar amb tu, recordo que a més també vam passar una mica per sobre, després en sortia d'aquí vaig dir, hòstia, m'ha tocat molt. O sigui, que sí que hi ha moments, jo crec, on parlem i després és com si hagués obert una porta que tenia ben tancada perquè no m'afectés.
Però anava justet d'inspiració i feia avions de paper i des de la barana els mirava estimbar-se i fer giravolts davant dels despatxos d'una ambaixada.
A ritme del Guillem Gisbert, amb Un home realitzat, una cançó que sabem que li agrada al Xavi Aldecoa, avui per fer un espai una mica diferent amb el Xavier. Xavier, has explicat que has començat a anar al psicòleg.
Sí. La veritat és que no... Si és que no m'hi veia, jo. Perquè...
Tu no hi creies, digue-ho.
No hi creia i em costava molt perquè... crec que és generacional, però bueno, potser m'escudo una mica amb aquesta excusa. Jo ho pensava que era el psicòleg ja anava que tenia un problema greu, que no era capaç de gestionar-s'ho sol. I com he dit abans, jo pensava que sí. I vaig anar quasi obligat, perquè el cos m'havia com fet aquest avís. Tothom al meu voltant em deia, vés-hi. De fet, el primer dia que parlo amb el psicòleg, que li explico el meu perfil, ell se'n fa creus, dius... O sigui, com pots haver passat tot això, o sigui, guerres, crisis de fam, segrestos, i no haver anat al psicòleg, no? I, I sí que t'adones que era una qüestió que m'autogestionava sense les eines. Per tant, el psicòleg et pot arribar a donar eines. Jo no, encara estic en aquest moment de...
La motxilla no la buides amb un mes i mig.
Segur que no.
Però sí, aquesta transacció de tu anar a un senyor o una senyora que no coneixes de res, que és un especialista, pagar-li 60, 80, 100 euros, que és el que costa una sessió, i vomitar-li tot el que et passa per dins i els pensaments més obscurs i més foscos a una persona que no coneixes de res, a tu això no t'acaba d'encaixar.
A mi no m'encaixa, però perquè jo sóc una persona que no explico mai les meves coses ni als meus amics. O sigui, els meus amics moltes vegades m'ho diuen, em foten encara que, hòstia, tio, que tu arribes potser d'una cobertura xunguíssima i estàs com si no hagués passat res i si sabem que et passa alguna cosa és perquè notem que te'n vas a caminar o que estàs capficat en una altra història, però no m'ho expliques. Llavors, a mi aquest canvi de sobte, posar-me en un sofà i dir-li a algú que no conec de res coses que no li he explicat absolutament a ningú, i quan dic ningú potser m'afegeixo a mi mateix, perquè a vegades que passo de la història. O sigui, si sé que allò m'ha tocat, ho tiro. O sigui, moltes situacions que la primera vegada que m'hi enfronto...
Fas veure que no les has viscut. No?
O que no les he viscut.
O que no les paeixes, simplement.
O les col·loco en un llibre com si fos una cosa que no ha anat tant amb mi. Sí, sinó que, vale, l'explico en el llibre... Allà com un narrador. Com, no?, un narrador extern. Sí. D'això li ha passat al Xavier Aldecoa, però no a mi.
Com va aquesta teràpia? Funciona? Et trobes millor o continues sense creure-hi? Sincerament.
No ho sé. O sigui, a mi el psicòleg em cau molt bé. Un tio que és intel·ligent, que...
No t'ha de caure bé, eh?
Sí, pues, no ho sé, em cau bé. O sigui, parlo amb ell i dic, hòstia, tio, aquest tio és intel·ligent, crec que diu coses amb molt sentit. Però més estrany, perquè... Clar, quan vas al metge i t'has trencat la mà i vas recuperant... Arriba un moment que pots començar a fer les mateixes coses que feies abans, ja sigui moure el braç, després escriure, agafar coses, però això no passa amb les qüestions mentals. Llavors hi ha un punt de que jo surto d'allà no sabent si allò em va bé, però sospitant que em pot anar bé i seguint els consells d'això. Sí que veig que, per exemple, hi ha coses que s'han de solucionar i no sé com. Per exemple, malsons, des de que em va passar això el dia que aquí a la ràdio amb tu, és com si haguessin obert una porta a uns malsons que jo no havia tingut amb aquesta intensitat mai. I de sobte...
Estàs recordant que somies més que mai, ara.
Més que mai, i coses que m'espanten, també, de somnis realment estranys, raros, que no lliguen massa amb la meva forma de ser.
Va, una altra cançó. Una de les primeres coses que fa el metge després de descartar ictus, després de descartar una malaltia neurològica, és donar-te la baixa durant unes quantes setmanes i dir has de descansar i a veure què passa. Comences a fer aquesta teràpia i vas traient coses d'aquesta motxilla. T'ha fet replantejar la teva vida, el teu ofici, la manera com el practiques, fins i tot?
Sí que m'ha fet veure clar... Jo no havia demanat mai la baixa, no sabia ni com es demanava una baixa. I de sobte...
De fet, no la vas demanar tu. No. Et va obligar el metge a agafar-te-la.
Em va obligar, i clar, això significava agafar l'agenda i començar a trucar...
A cancel·lar coses,
i allà vaig veure la magnitud de xerrades, de conferències, de podcasts, d'entrevistes, de viatges, de gestions que estava fent. O sigui, jo a la vegada estava gestionant 5 visats per anar a diferents països, dos viatges més que ja tenien data... Llavors, en aquest moment sí que te n'adones... I a més són viatges que eren, en alguns casos, amb certa tensió. O sigui, jo era conscient de que si em donaven aquell visat havia d'anar corrents a un lloc que estava en guerra i això em generava una tensió de la qual m'havia acostumat, també. O sigui, no ho dic des de la tensió. És simplement quan vaig parar i vaig dir... Comença a trucar la gent per dir, escolta, durant un temps no podré fer això, que em vaig adonar que eren coses que tenien un pes... que allò donava per suposat. Vale, pues ets anar a Sudan, és una situació de guerra, no sé com ho gestionaré, vull tornar al Congo, veurem com ho gestionem. I en aquell moment penso, hòstia, tio, això et passava més del que eres capaç d'analitzar, segurament.
Tenim una feina que és molt addictiva, molt adrenalínica, que genera molta dopamina, encara més en el teu cas. Et fa por viure més a poc a poc?
Jo crec que sí, una mica sí. Perquè ara m'haig de frenar sense voler. O sigui, he tornat i ara tinc de nou 5 o 6 viatges en ment. T'ho explicava abans d'entrar. Mira, me'n vaig a Somàlia, estic demanant una altra vegada el visat de Sudan, me'n vaig a Líbia, tampoc són viatges fàcils, perquè a mi m'agrada molt la feina que faig. A mi m'apassiona molt la feina i jo només entenc aquesta feina fotent-li absolutament tot. I això me n'adono que té un cost. Té un cost dedicar-li amb cos i ànima a aquesta feina, i sí que tinc la sensació de que ha anat pujant el nivell o pujant aquesta exigència i paga. Jo no em vaig sentir tan absolutament buit com quan vaig acabar el riu Congo. Quan vaig navegar el riu Congo sencer i vaig arribar al final, allà sí o sí tinc la sensació de que no puc més. De que acaba, o sigui, que ja he donat absolutament tot i aquesta sensació la vaig tenir un altre cop aquí quan em va passar això.
Com vas explicar a les teves filles el que t'havia passat?
Vaig decidir explicar-los normal. De, mira, al papa li passa això perquè la meva filla deia, hòstia, no vas a treballar? Hòstia, jo tampoc vull anar al col·le. I li deia, mira, al papa li ha passat això. El papa veu moltes coses...
Però això què és? Una crisi d'estrès? Li hem de dir o...?
Bueno, el que m'han dit és ansietat i estrès posttraumàtic. Hi ha una barreja de coses que són diferencials, diguéssim, o diferents de només una crisi d'ansietat, sinó que hi ha una qüestió d'estrès posttraumàtic, sobretot a cavall d'aquests somnis que et deia. I llavors el que vaig fer és explicar-li a l'Helena i l'Aina, la petita ho entén una mica menys, però explicar-li, mira, al papa li passa això... I va al psicòleg, quan anava al psicòleg no li amagava que anava al psicòleg, de fet algunes vegades m'esperaven al bar de baix i el papa estava al psicòleg i no passa res. I ho han entès, jo crec que els nens moltes vegades ja els expliquen les coses directament, ho entenen molt millor que nosaltres.
Tens la sensació d'haver pagat molts peatges per la feina que has escollit i que a la vegada t'agrada tant? És a dir, a la balança de vida personal, família... i a la balança de vida professional, l'encaix amb una feina com la teva, que et passes el dia viatjant per l'Àfrica, no ha de ser fàcil, no?
No, però sí tinc la sensació, i això és una cosa que això, mira, el psicòleg m'ho diu molt, i jo quan m'estàs dient això pensava, hòstia, peatges els que han pagat la gent que m'estima. Mm-hmm. Aquesta gent són els que paguen molts peatges perquè tu te'n vas, no saps a vegades si tornaràs, o aquest neguit de si tornaràs o no... si tornes i te'n vas a caminar perquè no estàs del tot bé, ells també estan pagant aquest peatge. Les meves filles, una vegada l'Helena va venir, la gran enfadíssima del col·le, dient ell que m'han dit els altres que els seus pares no viatgen. Com, hòstia, o sigui, que tots els pares no fan el que fas tu. Per tant, jo quan dius peatges, home, sí, evidentment, però he pagat peatges i també he recuperat moltíssim i m'ha donat moltíssim aquesta feina, experiències i vivències que no canviï res per res del món, però sí, a canvi, he estat una miqueta menys del que m'hauria agradat amb les meves filles o amb la meva exdona, la mare dels meus fills. Per tant, hi ha coses o preocupació dels meus pares o dels meus germans, la gent que t'estima. Llavors, aquests peatges són els que a mi em pesen una mica més, no? El dir, aquesta professió no la pots fer sol. L'has de fer gràcies a aquella gent que t'acompanya.
Què et diu aquesta cançó, Xavier?
Doncs mira, parlant de peatges, no? Amb la Júlia, just abans de marxar a navegar el riu Congo, que eren molts mesos de navegació, i els dos, sense haver-nos-ho dit, eren molt conscients que les coses podien anar malament. I la Júlia em ve, em recordo que estàvem a Pals, i em diu, només t'ho pregunto una vegada, però si et passa alguna cosa, quina cançó vols que posem al teu funeral? I li vaig aquesta. O sigui, i aquesta sensació de dir, hòstia, és que la mare dels meus fills m'està preguntant què ha de fer si no torno. Per una cosa que no t'obliga ningú a anar-hi. Estava anant perquè jo volia, perquè era la meva passió, era el meu somni des de petit, i ella ho acceptava. Crec que és una demostració d'amor molt, molt gran, no? D'algú que t'estima lliure fins al punt de preguntar-te una pregunta com aquesta. I aquesta cançó, que ja m'agrada moltíssim, clarament em recorda aquell moment i aquell pas abans d'anar a navegar el riu Congo.
Van Morrison, eh? Mm-hmm. Hello, Bernau, Baby Blue. Sí. Mm. Com t'imagines els dies que vindran?
Doncs...
O encara no ho has decidit, sí, ni ho saps.
És que m'agradaria continuar fent el que faig perquè m'agrada moltíssim. Tinc moltes ganes d'escriure llibres, és una cosa que m'importa molt. Però sí que m'agradaria dormir. O sigui, el dormir per mi s'ha convertit ara en la meva gran pedra. O sigui, hi ha dies que dormo molt bé, dies que no, tota aquesta qüestió dels malsons és una cosa que no puc controlar gaire, perquè no sé d'on venen, no sé com se'n van, i hi ha alguns somnis i malsons que em deixen inquiet, perquè t'aixeques pel matí i dius, però jo per què estic pensant aquestes coses si no les penso?
Potser la lliçó és viure una mica més a poc, això que dèiem abans, no? Però també el temps anirà dient, i segur que la teràpia que has començat ara acaben sortint moltes coses, i crec que és important també creure-hi una mica més, no?
Crec que és important creure i crec que és important parlar-ho. O sigui, jo recordo quan va passar això, la meva primera reacció va ser amagar-ho, perquè estàs en un moment de fragilitat i que no t'agrada dir-ho. I recordo que va coincidir molt amb el moment que l'Araujo, el jugador del Barça, va decidir donar un pas al costat, el Buenafuente també va dir, escolta, no va fer les campanades perquè no podia, i adonar-te que tu mateix també ho consideraves un punt de debilitat, que no és agradable estar a l'altra banda, aquesta fragilitat exposada. Però a mi em va ajudar que l'Araujo fes això, que fes aquest pas, que el Buenafuente ho digués, perquè vaig pensar, ei, tio, que li passa a molta gent. I estem parlant de gent que té una exposició pública, però segur que a totes les feines o que a totes les situacions passa. I per això, quan vam parlar, escolta, ho expliquem? O fem com si no hagués passat res? Doncs sí, segurament no és superagradable parlar d'un moment dèbil. O sigui, jo estic acostumat a que les entrevistes siguin per coses bones. Perquè he tornat d'un viatge o perquè he publicat un llibre, i de sobte parlar d'un moment baix crec que és una cosa important per normalitzar-ho. Que, escolta, que tots ens podem trobar en un moment de debilitat, un moment en què les coses no han anat com has volgut, però no estem sols, tio, que això li passa a més gent.
Xavier Lecoa, moltes, moltes gràcies, i ja ho saps que aquesta casa és teva i que sempre que vulguis i et vingui de gust, el Jo Mai Mai el continuarem fent.
Doncs un plaer i molt content d'estar amb vosaltres.
Ara tornem al suplement.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Necessites un moca intens per arrencar?
Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprevo t'oferim més de 1.500 productes Eroski a preus bons sempre. Com el tomàquet triturat Eroski bàsic de 400 grams per només 65 cèntims. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprevo, així de bo.
L'escriptor i periodista Borja Dunyó fa 3 anys que és vegà.
No participes en l'explotació dels animals, això inclou el menjar, la roba...
Una presa de consciència que va ser gradual.
Per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que jo em volia esperar fora.
La fotoperiodista Ariadna Creus ha documentat la situació a les granges de porcs i de pollastres.
Mai he pogut accedir a un escorxador, però és gairebé impossible. I a les granges molts cops t'has de colar.
També ha posat el focus a les festes taurines.
M'han empujat, m'han insultat, m'han agafat pel braç. Si a aquest toro no li està passant res, perquè no puc fer les fotos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Veganisme, una opció política.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Trayvon Martin.
25 anys del Black Music Festival, el referent de la música negra a Catalunya. Del 6 de febrer al 22 de març, una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipollas, Art Freak and the Perpetual Singers, The Harlem Gospel Travelers, A Contra Blues, Extraña Ways Orquestra, Guillemino i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets. I som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3 minuts per les 11. Aquesta és una peça de Rosalía on sona molt, 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 molt de fons Estrella Morente, que no ha quedat especialment contenta amb aquesta cançó de l'últim disc de Rosalía. Avui ens fèiem resol informatiu. També en parlarem amb el Joan Callarissa, ara que Rosalía aquesta setmana està d'actualitat a casa nostra perquè va participar al concert de Palestina i ha passat uns dies a Barcelona, d'aquestes declaracions d'Estrella Morente amb el Francesc Garriga, al programa de La Tarda de Catalunya Ràdio, on denuncia que en aquesta peça conjunta doncs ha quedat molt, molt en segon pla, massa.
¿Qué te ha semblat el disc de la Rosalía?
Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí.
Això, ahí això.
Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, no puedo colgar la colaboración, no la puedo colgar, me da lache, como hicimos los flamencos, me da mucha lache, no la puedo colgar, la vergüenza.
¿Por qué?
Porque no me ha dejado cantar.
Això és el que apuntava aquests dies l'Estrella Morente amb el Garriga a La Tarda de Catalunya Ràdio. Podeu recuperar l'entrevista sempre que vulgueu a catradio.cat. Doncs bé, si sou fans d'Estrella Morente i encara no esteu tan disgustats com ella, atenció perquè els tres primers oients que envien ara mateix un correu a suplement@catradio.cat, suplement@catradio.cat, nom, cognom i DNI, s'emporten una entrada doble pel concert d'Estrella Morente diumenge 15 de febrer al Liceu. Entrada doble que podeu anar amb qui vulgueu, fins i tot amb Rosalía. Un minut per les 11, ens actualitzem amb les notícies. Estem molt pendents d'aquest vent. Fins i tot a Tarragona s'han suspès l'esport a l'aire lliure per fort vent. Frega els 140 km per hora en alguns punts. De seguida ho repassem amb l'Eva Compte. També ens n'hem fet ressò amb l'Enric Agut. I després de les notícies de les 11, rebrem en aquest estudi de Catalunya Ràdio una família d'envergadura. Els 8 germans Bonastre Tió, els germans del Xavier Bonastre, mític presentador d'esports d'aquesta casa de TV3, que molt aviat es jubila, avui una família nombrosa al suplement de Catalunya Ràdio, amb tota la seva esplendor, i a veure si cabem tots i comencem a posar micros i cadires. Serà després de les notícies de les 11. Fins ara.
Pero si solo miro, no contarás.